Montset Ràdio, l'emissora municipal de Sant Celoni, presenta Cinèfils en acció. El programa del món del cine, un espai d'entreteniment, d'informació i de coneixement al voltant del setè art.
Benvinguts a Cinèfils en acció. Avui parlarem del Sexto Sentido d'Amélie. Farem el recull de notícies actualitzades i com cada setmana parlem de la cartellera. Comencem!
El debat.
Com bé dèiem, a l'inici del programa parlarem del Sexto Sentido. Parla'ns una mica del seu argument, Sergio.
Bé, tot i que l'argument és sumament conegut, explicarem de què va una mica la pel·lícula, sense desvetllar el final. Per qui no l'hagi vist, tot i ser un dels finals més comentats, més coneguts i més impactants de la història del cinema contemporani.
Sí, sisplau, no diguem detalls així que puguin desvetllar la història.
Bé, el Sexto Sentido ens explica la història de Colser, un nen de 8 anys que viu obsessionat per un secret, i és que uns esperits turmentats li visiten de tant en tant. Col té por d'aquests éssers que sorgeixen de les ombres. Destornat pels seus poders paranormals, és massa jove per entendre el que passa. Ni tan sols sap com explicar-li a algú la seva angoixa. Tret del doctor Malcolm Crowe, un psicòleg infantil. El doctor Crowe intenta descobrir la terrible veritat sobre els poders sobrenaturals de Cole, però les conseqüències, tant per al pacient com al terapeuta, acabaran produint un sotrac que els revelarà misteris angoixants i inexplicables.
I ara parlem una mica sobre el director de la pel·lícula.
Doncs el director d'aquesta pel·lícula és l'indie M. Night Shyamalan, realitzador de pel·lícules com El protegido, Señales, El bosque o La joven del agua, totes elles posteriors a la pel·lícula que comentem aquesta setmana. Les característiques principals del cinema de Shyamalan són arguments amb girs inesperats, un tractament realista del terror i el suspens i l'aparició breu de Shyamalan en cadascuna de les seves pel·lícules, com feia Alfred Hitchcock.
Molt bé, centrant-nos més en la pel·lícula, què ens pots dir?
En El Sexto Sentido, Shyamalan ens parla dels temors de les pors més íntimes. Segons el propi director, el terror del que es pot veure i la por del que no es pot veure és l'ànima del Sexto Sentido, allò real i real, tangible o bé intangible. És un terror basat en la realitat, ve de les pors de la gent de debò, del que s'intueix però es desconeix, de la forma de comunicar aquestes pors, ja sigui entre psicòleg i pacient, mare i fill, o bé entre nosaltres i éssers estimats amb què han passat a millor vida. La falta de comunicació o el fet de guardar secrets a la família poden posar en perill moltes coses, fins i tot la vida, i això és una mica de per si aterridor. El Sexto Sentido va ser una de les pel·lícules que van contribuir més notablement al ressorgiment de terror en estat pur. El director dota a la pel·lícula una atmosfera única, però no utilitza només el terror com a atmosfera, sinó que també hi ha un rerefons, drames que el protagonista supera després de nombrosos entrebancs descobrint la veritat. I bé, amb aquesta pel·lícula es van posar de moda els finals sorpresa que tant caracteritzen el director indie.
Vam escoltar una de les frases més conegudes i destacades d'aquesta pel·lícula.
Cal destacar també el fantàstic guió que ens sorprèn amb unes de la màniga, que fa que la pel·lícula tingui un dels finals més inesperats i brillants que hem vist en molt de temps, un gir argumental amb el qual el director ens fa retrocedir en la narració i plantejar-nos tota la pel·lícula de principi a fi per descobrir així la veritat.
Parlem una mica sobre els actors.
Altre aspecte que fa que la pel·lícula sigui encara més brillant és el repartiment d'aquesta. Bruce Willis deixa el seu paper de John McClane, de Jungla Cristal, per posar-se en la pell del doctor Crow, que ajudarà i es farà amic i confident del jove Cole. Després tenim a Toni Collette, la mare del petit Cole, que no es creu els poders paranormal que té el seu fill, i finalment tenim a l'autèntica estrella del film, Haley Joel Osment, que interpreta a Cole, que té la dubtosa sort de veure els morts, actor que després va fer Intel·ligència Artificial de Steven Spielberg i poca cosa més, ja que va tenir continus problemes amb l'alcohol i les drogues.
Quines nominacions va gaudir aquesta pel·lícula? Va aconseguir algun guardó?
Bé, la pel·lícula va ser tot un èxit per part tant de públic com de la crítica i va rebre un total de 6 nominacions als Oscars de l'any 2000 a millor pel·lícula, millor director, millor actor de repartiment per Haley Joel Osment, millor actriu de repartiment per Toni Collette, millor guió original i millor muntatge, però bé, aquell any va ser l'any d'American Beauty que va arrasar els premis dels Oscars. Però va servir perquè Shyamalan fos considerat un dels millors directors del cinema fantàstic actual i va demostrar que Bruce Willis també era capaç de fer pel·lícules que no fossin d'acció o de comèdia.
Sí, no, perquè ens té acostumats sí, a aquesta mena de pel·lícules. Doncs bé, i per acabar amb el debat, quins aspectes destacaríeu de la pel·lícula? Creieu que va marcar un abans i un després, com s'ha dit en pel·lícules de terror i de suspens d'avui dia?
Jo destacaria diferents aspectes. Primer, el paper dels actors. Bruce Willis segurament fa el millor paper de la seva carrera, interpretant el Dr. Crow, i després tenim un autèntic descobriment com va ser el de Haley Joel Osment, que clava el seu paper i se'm fa molt difícil imaginar-me un altre fent el seu paper i dient la famosa frase de "en ocasiones veo muertos". Per mi sempre serà el nen del sexto sentido. Després està el gir final de la pel·lícula, que és completament brillant. Llàstima que a mi m'ho van explicar abans de veure la pel·lícula i ja no vaig tenir aquell efecte sorpresa
que va tenir
tota la gent. I sobre la pregunta de si crec que va marcar un abans i un després en el gènere de terror, doncs jo crec que sí. Es va passar de fer pel·lícules d'assassins que mataven adolescents a una pel·lícula que partia d'una història completament original i que utilitzava el drama i una atmosfera realment inquietant, amb escenes molt angoixants per atreure els espectadors, i sobretot va posar de moda els finals inesperats a les cintes de suspens, que al final quan et penses que un era l'assassí resulta que al final és un altre, i trobo que és un recurs ja massa utilitzat i a mi se'm fa molt pesat ja.
Molt bé, i tu, Joan, què opines?
La primera vegada que vaig veure no vaig acabar d'entendre molt bé, suposo que també que per l'edat, però quan l'he vist molts cops que l'han fet per televisió he acabat agafant tota la trama i era molt, molt interessant, i al final és impactant.
Final, que no us preocupeu perquè no desvetllarem,
perquè si no.
seria un desastre. Bé, doncs moltes gràcies. Ara passem a la cartellera. Come and get
me, boys. Les estrenes de la setmana.
Cada setmana parlem d'una pel·lícula d'animació i aquesta vegada no podia ser menys. Arriba una de les més esperades de l'any, Cars 2. Rayo McQueen i la simpàtica grua Maid viatgen a l'estranger per participar en el primer campionat mundial en el que es decidirà el cotxe més ràpid del planeta. La primera escala és Tòquio, on Maid haurà de convertir-se en una espia secreta després de veure's envoltada, inesperadament, en un cas d'espionatge internacional, que la portarà a París i a Londres. Viuran també una aventura de proporcions èpiques al viatjar a Porto Corsa, Itàlia, per disputar el campionat. La parella haurà de renunciar als plaers de la Riviera italiana, ja que Maid està molt ocupada amb la seva feina d'espia, mentre que McQueen competeix amb els millors cotxes del món.
Una nueva aventura. Más internacional que nunca. No solo viajan por todo el mundo, compiten para salvar el mundo.
Finn McMissile, inteligencia británica.
Tom Mate, inteligencia del montón.
Escucha, esto no es radiador Sprint.
Los americanos son maestros del espionaje.
Es increíble.
¡Vamos, McQueen!
¡A la orden, Mate! Aproximándonos.
Recibido.
¡Ahí está!
¡Se escapa!
¡Agárrate! ¡Wow!
Deixem a McQueen de banda i passem a parlar de Beginners, un drama familiar protagonitzat per Ewan McGregor i Christopher Plummer. Oliver és un home relativament jove que comença a replantejar-se la seva vida i les seves relacions sentimentals a partir del moment en què el seu pare, Hall, de 71 anys i que ha estat 38 anys casat amb la seva mare, li explica dos notícies tan impactants com inesperades. Per descobrir-ho, haurem d'esperar la seva estrena.
This is 2003. This is what the sun looks like. And the stars. This is the president. And this is the sun in 1955. And the stars. And the president. My parents got married in 1955. They had a child and they stayed married for 44 years until my mother died. 6 months later, my father told me he was gay.
I'm gay.
I ara parlem d'una comèdia americana protagonitzada per Cameron Diaz i Justin Timberlake, Bad Teacher. Elizabeth és una professora molt passota i maleducada. Veu, es droga i l'únic que pensa és en casar-se amb un noi que la mantingui econòmicament de per vida. Quan el seu promès la deixa, posa en marxa un pla per substituir-li per un ric i guapo professor. Per aconseguir-ho, haurà de competir amb Amy, una professora hiperactiva i plena d'energia. Quan al mateix temps, un sarcàstic professor de gimnàstica no para d'intentar seduir a Elizabeth, fet que farà que es converteixi en una professora que el que ensenya no està als llibres.
Elizabeth, tú no deberías dar clases. No se me ocurre nadie menos indicado para ser profesor.
No necesito ni una pizarra ni un aula para dar ejemplo.
¿Qué quieres?
¿Eso es marihuana?
No, es marihuana medicinal.
Ah, que se mejore.
Elizabeth, ¿quieres ir a comer algo algún día de estos?
¿Sigues dando gimnasia?
Sí, así es.
Pues que te den.
Genial, ha ido de coña, sí.
Desde ahora mi único trabajo será encontrar a un tío que se ocupe de mí.
¿Qué tal?
Esconde la cola.
Elizabeth Hals.
Soy el suplente.
Pedazo reloj, es un Jagger LeCoultre.
Lo hizo mi abuelo, el negocio familiar.
Me encanta cómo le brillan los ojos cuando sonríe.
Quiero que me lo coma todo.
¿Qué? ¿Te has mudado a la ciudad con tu mujer?
No estoy casado. De hecho, acabo de salir de una relación. Tiene un corazón muy grande.
Enorme.
Si me pongo un buen par de tetas, se colará por mí.
Pero salen muy caras para ser unas tetas.
Sí, y encima tienes que ponerte dos. ¿Quién sabe? Puede que ganes el bono.
¡Joder!
¿Qué bono?
El del examen estatal. El profesor cuya clase consiga la nota más alta consigue un bono. Todos los años gana Amy.
Las cosas van a cambiar radicalmente. Se acabó el recreo.
I acabem amb la pel·lícula espanyola d'aquesta setmana, Amigos. Nacho, Santi, Diego i Víctor, tots de 35 anys, són amics de la infància. A la seva joventut solien posar a prova la seva competitivitat i el seu ingeni fent peculiars apostes. Un incident provocat per Nacho en una d'elles li va valer per ser ignorat per sempre pels seus amics. Des de llavors van abandonar les competicions. Quan 10 anys després, a l'assabentar-se de la mort del seu amic, assisteixen al seu enterrament, els comunica que Nacho ha preparat una aposta. Guanyarà la seva herència, valorada en 17 milions d'euros, el que aconsegueixi més audiència a televisió fins al final de l'any. Qui guanyarà? Tornaran a seguir confiant l'un en l'altre?
Però en la televisió se gana tanta pasta.
Sí, és com un Nacho, és a dir, un cabrón.
Sí.
17 millones.
17 millones.
17 millones.
17 millones.
¿De peseta?
No, 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 de euros.
Ganará la apuesta quien acumule más audiencia en televisión.
¿Qué tipo de apuesta es esta?
Que yo no voy a salir en la televisión.
¿Por qué quiero entrar en Gran Hermano?
¡Entramos!
Pero qué exclusiva, que yo no he visto a este hombre en mi vida.
¿Es un bebé comprado peruano?
Chan, 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 chan. La vida entera me la das por delante y por detrás.
La crisis inmobiliaria.
Sigue ahí el puto gordo de la hora.
Señor, por favor.
Me encanta.
Pasemos a las Pay Noticias.
Notícies.
Guillermo del Toro no retorna amb Hellboy 3. Comencem amb una notícia de Guillermo del Toro i és que ja han passat diversos anys des de que comencessin les especulacions sobre si el director mexicà continuaria la franquícia de Hellboy. Doncs segons les últimes declaracions del creador de la franquícia, Mike Mignola, el director que ja va portar el personatge al cinema en dues ocasions, mai es posarà darrere la càmera per fer un tercer capítol. Recordem que actualment Guillermo del Toro està preparant Pacific Rim i no se sap si existeix interès per part d'un altre director per fer-se càrrec de la franquícia del personatge de còmic Hellboy. Hollywood preveu la reconciliació amb Mel Gibson. No hem d'oblidar que parlem d'una de les majors estrelles que ha tingut la indústria i el públic en els últims 25 anys. Després del bon treball realitzat per Gibson en El Castor, que no ha tingut gaire èxit a taquilla, sembla que diverses agències com UTA o ICM negocien amb l'actor per convertir-se en el seu representant, des de que l'agència WME el deixés el passat estiu. Actualment està treballant en How I Spent My Summer Vacation, en la que intervé i produeix. Aquesta pel·lícula es centra en un criminal que és atrapat per les autoritats mexicanes i enviat a una presó repleta de narcotraficants on serà ajudat per un nen de 9 anys. JJ Abrams vol fitxar Zoe Saldana per Infinitely Polar Bear. Zoe Saldana es troba en negociacions per protagonitzar amb Mark Ruffalo el drama Infinitely Polar Bear, drama que produirà el director de Super 8, JJ Abrams. La cinta és una mena de versió de Les loques peripècies d'un senyor mamà, comèdia escrita per John Hughes i protagonitzada per Michael Keaton. La pel·lícula està coproduïda per la multimilionària Megan Ellison, que també està financiant Unlit Religious Drama o The Wasted County in the Wall. Es preveu que la productora sigui la Paramount, distribuïdora també de Super 8. I acabem amb una producció de Hollywood amb el debut del director Gary McKendry. El proper 23 de setembre arribarà als cinemes nord-americans un thriller d'acció, Assassinos d'Elite, producció de més de 60 milions de dòlars, inspirada en la novel·la de no-ficció de Fetterman. Aquesta història, basada en un fet real, es centra en un ex-agent de les forces especials que torna per rescatar el seu mentor. Assassin i De Niro no són precisament els que veiem en la primera imatge d'una producció en la que Cliff Owen exerceix de dolent a les ordres del debutant Gary McKendry. I ara passem a l'espai de curiositats per parlar de Melí.
Cine i curiositats.
Fent-nos una introducció, sisplau, Joan.
Amélie és una pel·lícula francesa del gènere comèdia romàntica, estrenada l'any 2001, dirigida per Jean-Pierre Jeunet. El film compta amb protagonistes com Audrey Tautou i Mathieu Kassovitz, i la banda sonora ha sigut composada per Jan Tiersien, que el podem recordar pel seu treball a Goodbye Lenin.
Entrem una mica a parlar de les curiositats?
Sí, bueno, parlem sobre el director. Després de la seva frustrant aventura americana amb Alien Resurrection, Jean-Pierre Jeunet volia fer una pel·lícula petita perquè ens entenguem. El realitzador tan sols sabia que la seva protagonista seria una noia que decideix canviar la vida dels altres. El director escriu el guió pensant en Emily Watson, després de veure-la a Rompiendo las Olas, i el guió, per tant, transcorre a Londres a través dels ulls d'una britànica.
Llavors es tenia pensat que Emily Watson fes d'Amélie.
Sí, sí, el paper estava originalment pensat per Emily Watson. Ella volia el paper, però va tenir que rebutjar-lo primer perquè no parlava francès i després perquè ja s'havia compromès prèviament amb un altre projecte. Audrey Tautou va ser descoberta pel seu director quan anava pel carrer i va veure un cartell d'un saló de bellesa on hi sortia. Llavors va saber que havia, doncs, de ser ella. Audrey Tautou tan sols tenia 23 anys. Això t'agradarà, Laura. Per preparar l'actriu pel paper, Jeunet va posar a Audrey Tautou a veure totes les pel·lícules protagonitzades per Audrey Hepburn.
Com saps que m'agrada Audrey Hepburn, eh?
Sí.
Doncs bé, anem a parlar de les curiositats pròpiament dites.
Doncs comencem per la ciutat, París. I és que algunes de les localitzacions, si visitem la ciutat, podem trobar-les, concretament al barri de Montmartre. Allà es troba el cafè Les Deux Moulins, o Els Dos Molinos, que es situa a l'inici de la Rue Lepic, i és on treballa Amélie. Dic que la cafeteria és exactament tal i com surt el film, no s'ha canviat res, i la fruiteria Collignon es situa en el número 56 de Rue de Trofè. Aprofitant que parlo sobre Montmartre, dic que la gent s'ha aprofitat del rodatge d'aquesta pel·lícula, i és que han augmentat els preus de les cases d'aquest barri, i el més curiós és que alguns forts de pa han creat un tipus de barra que s'anomena Amélie. París, lloc on es situa l'acció, és una ciutat infestada de grafitis, exageradament. Totes les àrees en les que el film va ser rodat van tenir que ser netejades i restaurades.
Ens pots dir alguna cosa més sobre el director?
Aviam, és la primera pel·lícula en què Jean-Pierre roda fora d'un estudi. Això s'ha de tenir en compte també, i va ser la seva primera pel·lícula com a únic director. El director té les seves influències per aquesta pel·lícula en el treball d'un fantàstic dibuixant, Tex Avery, que va servir el director per marcar el to del film. Qui l'hagi vist segur que sap de què parlo, aquell color característic d'aquesta pel·lícula. I si em permets, Laura, recomano la banda sonora original de la pel·lícula, com he dit abans, creada per Jan Tiersien. Tant si sabis el film com si no, és totalment indiferent, ja que està molt ben elaborada i trobo que era convenient fer un esment a aquesta música.
De fet, la música que introdueix al teu espai...
Sí, és Amélie.
Molt bé, moltes gràcies, Joan.
A tu.
Gràcies una vegada més per acompanyar-me, Sergio i Joan. A vosaltres us esperem el dimarts a 2:15 i el dijous a 9:00. Aquí us esperem a Cinèfils en Acció. Adeu!